Atlas Subversiu.
Cada diumenge, ja ho sabeu, obrim el nostre atlas particular per conèixer altres llocs del món des d'una perspectiva diferent. Aquesta setmana ha estat notícia... Reykjavík. És la ciutat convidada a les festes de la Mercè que acabaran demà. En els últims anys, Barcelona i Reykjavík han treballat braç a braç en l'àmbit de la música. Només un exemple, la capital islandesa acollirà aquest any per cinquena vegada una nova edició del Sónar. Per tant, els llaços són bastant intensos. I des del Centre Polar Àrtic ens arriba, com sempre, una postal.
La postal. Antoni Dalmases.
Taking over this town, they should worry. But these problems aside, I think I taught you well.
Benvolguts oients, benvolguts barcelonins i benvolgudes mercès. Felicitats a la Mercè Folch, per cert. Bon dia. I salutacions especials des de la seva terra als islandesos que visiten Barcelona per agermanar-s'hi. Espero que l'alcaldessa Colau no dubti tant com sol fer últimament i decideixi rebre els visitants del nord amb l'afabilitat que mereixen, perquè aquesta gent a mi m'han rebut amb una simpatia remarcable a casa seva des d'on els escric la postal d'avui. Poden suposar, doncs, que mentre vostès fan sardanes i pirotècnia, un servidor es troba a la capital europea més al nord de totes. Sí, sóc a Reykjavík, la capital d'Islàndia, l'illa del gel, un lloc preciós, agradable i molt civilitzat, però car, per les butxaques d'un modest escriptoret com jo. Bé, la cartolina que els adreço és d'un tamany generós, un poc més d'una quartilla, perquè aquí tot és molt espaiós i ample. Està compartimentada en requadres amb la intenció de presentar alguns dels elements importants d'aquesta ciutat. Les postals radiofòniques que els envio tenen l'avantatge que em permeten aturar-me l'escriptura de tant en tant, cosa que després, quan les llegeixo en veu alta, no es nota gaire. I això avui em va molt bé, perquè en aquest país es passa del fred propi del cercle polar àrtic on ens trobem a l'escalfor més estranya en ple carrer, si us atureu a prop d'un geyser, que és aquest sortidor d'aigua grandiós que hi ha en un dels requadrets de la postal d'avui. Potser algú s'estranyarà d'això, però en aquest país la temperatura és una cosa tremenda. Avui hem oscil·lat entre els 7 i els 13 graus, i és una temperatura de bonança de tardor que jo trobo meravellosa. Els mostro també una de les piscinetes de fusta que tenen moltes cases de Reykjavík, que són d'aigua calenta natural i funcionen al revés de les nostres, de manera que a dins ja estàs calentó, però quan surts de l'aigua et glaces. Aquí deuen matar els encostipats a cop de gel. D'aquest gel que es veu a l'altre requadre, surant com barquetes de paper damunt de l'aigua del mar com si res. Parlo molt d'aigua i he de confessar una cosa que no deu ser gaire bona propaganda pel turisme. L'aigua calenta aquesta, que corre per sota, fa que a les cases se senti una pudor d'ous podrits que a la postal, per sort, no se sent, però que al cap d'uns dies es veu que t'hi acostumes, tot i que a mi em costa força. La part més bonica de la postal, però, al meu modest entendre, no són aquestes cataractes d'aigua que cauen i fabriquen arcs de Sant Martí naturals per tots els racons quan fa sol, ni els paisatges campestres d'arbres baixets i molt herba que envolten la capital, sinó que, com que sóc més aviat urbanita, el que m'agrada és la ciutat. Les avingudes amples i netes, l'aire pur que s'hi respira, els barcelonins no deuen ni poder imaginar una capital moderna amb aire pur. Aquí, fer footing deu fer mal als pulmons i tot. M'agrada la ciutat, sí, i els seus edificis, les cases de fusta i pedra folrades amb una xapa ondulada de tots colors per fora, teulades i tot, cosa que fa que la ciutat sigui un espectacle alegre, vistós, que juntament amb el fred que espavila, aixequi els ànims i la moral, sobretot els que, com jo, odiem la calor. D'entre els edificis que val la pena veure a la postal, els mostro l'anomenat ARPA, que té nom d'instrument perquè és la seu de l'Orquestra Nacional i la Companyia d'Òpera, a més d'una sala de convencions i conferències. Té la façana feta d'hexàgons de vidre que fan uns reflexos preciosos i diferents tons de llum segons el sol i l'estació, que és la prova que aquí tenen arquitectes de primer. Molt a prop s'hi pot trobar una curiosa escultura que sembla del Dalí, però no ho és. Es tracta del monumental esquelet d'una barca vikinga estilitzat i modern, preciós, que es diu El viatger del sol, i és el record dels ancestres islandesos que en les seves famoses sagues expliquen la història des del segle IX. El fred que devia fer aquí el segle IX. O la calda, si l'aigua hi fluïa per l'exterior. I finalment no podria faltar una aurora bolear que els ensenyo, per recordar que a l'hivern aquesta gent tenen com a màxim 4 hores de claror, mentre que en algun moment de l'estiu tenen sol 24 hores del dia. Ara qui penso? No eren els espanyols els que tenien un imperio, tot d'un que se pone el sol. Ai, si saben que aquesta gent els han pres l'exclusiva. Se'ls anexionen com una autonomia i no els deixen viure fins que es glaci l'aigua dels geysers. Bé, no donaré pistes. Bon dia i salutacions civilitzades des d'Islàndia, l'illa feliç i fresqueta, on per ser normals no els cal ni un referèndum.
Gràcies, Dalmases, no t'encostipis. Reykjavík és la capital d'Islàndia, un lloc que en els últims anys s'ha convertit en un pol d'atracció turística. Situada al sud-est de l'illa, en una badia, té més de 120.000 habitants i la seva àrea costanera està farcida de caps, petites illes i penínsules. Enmig d'un clima polar, Reykjavík i Islàndia podrien ser l'escenari de moltes pel·lícules.
El fet que Reykjavík sigui la ciutat convidada a les festes de la Mercè de Barcelona ens pot donar una magnífica oportunitat per descobrir o redescobrir la capital i la ciutat més gran d'Islàndia. I encara que no siguem massa llegits o massa viatjats, intuirem tres coses. Que deu fer molt de fred, que ha de ser un lloc amb poca densitat de població i que ha de ser un dels llocs més nets, verds i segurs del món, cosa que té molt de mèrit, però potser resulta una mica avorrit. D'una manera o altra, avui coneixerem Reykjavík amb tres pel·lícules i una cançó. Es creu que el primer escandinau a visitar la illa va ser el viking suec Gardar Svavarsson, a la que actualment és la localitat de Húsavík. Ens estem remuntant a l'any del senyor del 870, quan els anomenats pobles del nord, d'entre els que hi havia els vikings, van dominar durant anys aquella zona. Els vikings no sempre han estat tractats amb massa rigor al cinema, i un dels seus films més notables va ser el dirigit l'any 1958 per Richard Fleischer, amb en Kirk Douglas, Tony Curtis i Ernest Borgnine de protagonistes.
Los vikingos de la Europa de los siglos VIII y IX adoraban a Odín, dios pagano de la guerra. Reducidos a los confines de sus áridas y heladas tierras septentrionales, se valieron de su habilidad como navegantes y constructores de barcos para extender un reinado de terror, jamás igualado por su violencia y brutalidad en los anales de la historia.
Una de les particularitats de Reykjavík és que, a l'estar situada a prop del cercle polar àrtic, la ciutat rep només 4 hores de llum solar a l'hivern, i durant l'estiu la major part de la nit està il·luminada com el dia. Això, que al visitant ocasional li pot fer una certa gràcia, ha de ser certament enutjós per aquells que vivim en climes on les hores de llum més o menys s'equiparen a les de la foscor. Al Pacino n'era un damnificat a Insomnio, que Christopher Nolan va dirigir l'any 2002.
¿Se encuentra bien? Últimamente no ha dormido mucho, Inspector Dormer.
Otra noche sin dormir y vas a perder el juicio.
Ahora el juego se ha vuelto más peligroso de lo que él jamás imaginó.
Este numerito que montas no funciona conmigo.
¡Quieto!
¿Dónde está ella, Finch?
Els darrers anys, Islàndia va ser notícia al saber com havia resolt la seva crisi financera. I, de fet, va ser posada com a exemple a Inside Job, un excel·lent documental de Charles Ferguson estrenat l'any 2010 i lloat unànimament per la crítica on analitzava la crisi financera del 2008.
Share prices continued to tumble.
Lehman Brothers was forced to declare itself bankrupt.
The largest single point drop.
The regulators, they had the power to do every case that I made when I was state attorney general. They just didn't want it.
De tots els il·lustres personatges que han donat Reykjavík, potser un dels més coneguts sigui la cantant Björk, cantautora i compositora posseïdora d'una gran expressivitat vocal i que desperta veritables passions entre els aficionats. Aquí tenim I've Seen It All, el tema principal de la pel·lícula Dancing in the Dark, que Lars von Trier va dirigir l'any 2000 i on va estar nominada a l'Òscar.
Fantàstic, Beorlegui.
El Museu Imaginari. Artur Ramon.
Artur Ramon, molt bon dia.
Bon dia.
Com estem aquest diumenge?
Doncs mira, ja llevats i preparats.
Fantàstic, així m'agrada.
Complint. Ben d'hora, ben d'hora.
Complint. Si l'Artur Ramon visqués a Islàndia, seria un viking amant de l'art i el responsable d'algun dels seus museus. Però la vida, noi, va com va i l'Artur només té la possibilitat de convertir-se en director de museu en la seva imaginació. Què hi farem, no?
I tant.
Si et sembla, obrim el Museu Imaginari. Quines obres no podem faltar en aquest espai que l'Artur Ramon ha obert a Reykjavík? Fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. I avui al Museu de l'Artur Ramon, a la capital islandesa, ens centrem únicament en l'escultura.
Sí, perquè...
Això és nou, eh?
Sí, perquè ens faltaven escultures. Hem anat posant pintures, sí. Però ara calia...
Obrim el focus.
Calia obrir amb escultura.
Hi ha un escultor islandès que t'ha fascinat, i a mi també.
Sí.
Sí.
I t'he de dir que no el coneixia.
No el coneixies de res?
De res.
Com el vas descobrir? Fent cerca?
Sí, quan em vas dir Reykjavik, dic que hi haurà Reykjavik. I vaig trobar... Aquest
és un aprenentatge mutu, això.
Sí, sí, i és fantàstic, i a més és una de les coses boniques d'aquesta secció, que et permet viatjar imaginàriament en el temps i en l'art.
I l'escultor es diu...
Mira, es diu Einar Jónsson,
sí.
Que va néixer a Galtafell, que no és Calafell, eh? Galtafell, que està a Islàndia el 1874 i va morir a Reykjavik amb 80 anys el 1954.
I a Reykjavik té fins i tot un museu, un edifici que sembla tret d'un dels episodis de Joc de Trons. Sembla un castell.
És fantàstic. Aquell edifici, jo hi vull anar, eh? Ara ja després d'haver
conegut... Ara ja t'ha picat el foquet.
Sí, 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 vull anar perquè a més em recorda amb una de les primeres pel·lícules de la sèrie de Batman. Hi ha l'edifici on viu ell, no sé si ho recordes allà,
sí.
que és Nova York, però li diuen Gotham, crec que és la ciutat
de
Batman, i s'assembla molt. És un edifici d'aquests com...
Una mica fantasmagòric.
Sí, està entre el neogòtic i l'arquitectura feixista, saps? Aquesta arquitectura de Mussolini,
sí.
O de Hitler, dels
blocs
anys 30.
Blocs de ciment,
sí,
no?
Sí, sí, i és un edifici que es va fer abans, perquè ho he estat mirant, i ell va fer una cosa molt interessant, que és, com sabia que era l'únic artista islandès una mica important del seu temps, doncs, després de viatjar, va estar a Roma, va estar a Copenhague, etc. El que va fer va ser, l'any 1909, donar totes les obres a l'Estat d'Islàndia, amb una condició.
Quina?
Que li facin un museu i que ell visqui a l'àtic amb la seva dona.
Ah, per tant, és un museu-casa.
Sí, és un museu-casa. I, a més, ell demana qui vol que li faci, que és un altre que, curiosament, es diu Einar, allà potser tots es diuen Einar, Einar Erlendsson. I treballen conjunts en muntar un museu que fusioni l'escultura amb l'arquitectura. Fantàstic. I llavors fa... el Parlament, finalment, el 1914, ho accepta i s'inaugura l'any 1923. I és el primer museu del país, el primer museu del país. I es veu que fora del museu hi ha 26 bronzes gegants d'ell, perquè Jónsson treballava bàsicament amb guixos. La seva obra, perquè
sí.
Entre altres coses no tenia a Islàndia fundició, tampoc hi havia gent que treballés bé el fang o la terracota. Llavors el guix li permetia treballar ell sol i a més moltes de les obres les comença, i algunes les comença l'any 9 i les acaba l'any 40.
Tant temps?
Sí, perquè entre altres coses, com no havia de vendre res,
ell
anava fent per després a la seva mort quedava al museu.
Clar.
És que ho trobo fantàstic com
sí,
a concepte.
Sí. Una visió amb molt llarg termini.
Molt llarg termini.
No?
Molt llarg. Aquí ja tenim un Jónsson català. Eh?
Ah,
després
sí?
Ho vaig estar pensant. No en el mateix nivell.
I qui és aquest
és
Jónsson
català? És el Marès.
Ah,
Frederic Marès, en vida...
Fundació Marès, no?
El Museu Marès.
Museu Marès.
Que va demanar en vida a l'Ajuntament, a l'època del Porcioles, que li cedís una casa museu i ell cedia l'obra. Passa que ja era ell més gran, eh? Però ho va fer-ho igual. I el Museu Marès és molt interessant, però és una col·lecció de col·leccions. Part d'obra del Marès, que et pot agradar més o menys, hi ha obres magnífiques.
Clar, així et garanteixes que la teva obra queda en bones
mans
i que després es pot compartir amb la gent que passi pel museu.
Sí.
Va, coneguem quina és la primera escultura d'aquest escultor islandès, Einar Jónsson, que forma part del teu museu imaginari. És fabulosa, eh? En el primer pla hi veiem un cavall enorme, amb les potes del davant i el coll lleugerament aixecat, i al damunt hi ha la figura d'una persona, pel que veig, de dimensions més petites. Però és que és espectacular veure totes les potes del cavall, no? Aquesta part del pit, no?
Sí.
És espectacular.
És una obra que t'intriga molt. És que tota l'obra d'aquest home és molt intrigant i molt extravagant.
Què deu voler dir amb això,
molt,
no?
Molt, molt. I fixa't que, a més, juga molt amb els animals, les persones. Les persones acostumen a ser, sempre li agrada posar persones petitetes. Que això em recorda molt el que feia un gran artista que va néixer a Xàtiva, però és italià. De fet, tota la seva carrera la va fer a Itàlia al segle XVII, que és Rivera. José Rivera, li deien l'Espanyoleto, feia aquells dibuixos amb unes figuretes, uns saltimbanquis que es colaven per les orelles de les persones o pels cabells. Doncs aquest Einar Jonsson fa el mateix. I a més, aquí utilitza, pel que he llegit, la mitologia nòrdica. Es veu que aquest cavall dins de mitologia nòrdica doncs té un significat de...
Ens hi haurem de posar amb això,
sí,
eh?
Sí, i després hi han aquestes figures sempre més petites, com desvalgudes. Algunes entren dins de la... Com aquest, és un cavall que és com una casa, que poden entrar les figures. I veritablement té un aspecte que em recorda bastant, i és de la mateixa època, és quasi contemporani a ell, amb un escultor molt bo, que hi ha una exposició, crec que encara hi és aquí al MNAC, que és l'Ismael Smith, que els oients, si no hi han anat, que hi vagin.
Ismael Smith,
sí.
Amnac.
Sí, interessantíssima, que també treballa amb guix. És una gran monogràfica d'un escultor també molt extravagant, que va treballar a París i després va morir a Nova York, molt ben comissariada per en Josep Casamartina, i em recorda molt, hi ha uns escultors d'aquesta època, a finals del XIX i principis del XX, que tots s'assemblen bastant. El Miles a Copenhague, que té també un museu, etc. Hi ha diversos que treballen... És com el final del neoclassicisme...
Amb la mateixa influència,
sí,
no?
Sí, el romanticisme, que han vist a Thorvaldsen, han vist a, bueno, naturalment a Canova, i tot això ho transformen...
M'agrada perquè vas dient aquests noms lleugerament com si jo sabés exactament qui són totes aquestes persones.
Ui, Thorvaldsen, si un dia em dius...
Thorvaldsen.
Jo estic esperant el dia que em diguis Luzerna.
Vindrà.
La màgia, paraula màgica de Luzerna, llavors ja veuràs què et portaré de tornar.
Val, fantàstic.
Però estem amb Jonsson.
Einar Jonsson, aquest escultor islandès. Continuem el recorregut pel Museu Imaginari de l'Artur Ramon a Reykjavik. Aquesta sí que et regira totalment, eh? I veiem un bust de rostre grotesc, damunt del front una figura humana, com deies abans, no?
Sí.
Molt més petita, li aixeca les parpelles,
sí.
I li fa que li surti una expressió molt monstruosa. I no només hi ha una figura damunt del cap, sinó també dins de l'orella.
Fantàstic. És quina invenció. Quina invenció i quina imatge tan potent. Jo quan la vaig veure, vaig arribar a Jonsson a través d'aquesta imatge. Quan vaig veure aquesta imatge...
Fa feredar, eh?
Sí, sí, és que fa molta por. Fa molta por perquè fixa't que aquests personatges que surten dels esclaus de Miquel Àngel, la idea que hi ha darrere són els esclaus, aquestes figures així amb el tors tan musculat, que li agafa des de dalt, ell es puja al cabell, a la part superior del crani,
sí.
I amb els dos braços li aixeca, quasi li arrenca les parpelles per deixar-lo veure bé, perquè aquest personatge estigui atent, no pot deixar d'obrir els ulls. I en canvi l'altre està com fent un eco ficat a dintre del lòbul de l'orella.
És com el bé i el mal, no? Dimoniat del bé i l'angelet que et diu fes això o no facis això, no?
És extraordinari.
Ho llegeixes de la mateixa manera? Sí, no?
Jo crec que hi ha aquest punt moral, perquè a més aquesta obra ell la va treballar de l'any 6 al 47.
Sí, que són molts anys,
41
això.
Anys treballant aquesta obra. I llavors ell havia pres tot aquest rerefons que deies de la moral a Copenhague. I havia llegit alguns pensadors que parlaven molt de la responsabilitat de l'individu en les seves pròpies accions. I llavors, aquesta obra, que té una càrrega emocional increïble, està molt en aquest context, en aquesta cultura visual, en aquest clima que ell coneix i que ho desenvolupa, però veritablement hi ha poques escultures tan originals.
És espectacular. Emplaço els oients a buscar Einar Jónsson i les obres d'aquest escultor islandès perquè et regiren l'estómac. Eh?
Sí, són molt potents.
Va, i acabem el recorregut pel Museu Imaginari que l'Artur està obrint a Reykjavik. Ens encanta això, a Islàndia, de posar les obres que ens doni la gana.
Sí.
És curiós perquè aprenem moltíssim i ens permet conèixer...
I viatgem barato.
...altres realitats. Amb això tens tota la raó. Va, tercera escultura. Parlem de Reykjavik perquè és la ciutat convidada a les festes de la Mercè. Avui precisament és el dia gros. I aquesta tercera escultura és un rostre dividit, no?
Sí, fixa't.
Sembla les escates d'un
peix.
D'un peix o d'una serp, no?
Sí, i fixa't que sembla feta amb aquell material del Porexpan.
Sí.
Que el puguis tocar, el puguis... És molt interessant. És un rostre, perquè els oients ens ho puguin visualitzar, és un rostre que està d'una noia,
sí,
que està dividit en dos parts. La part, diguéssim, de la mirant l'escultura a l'esquerra és llisa, i la de la dreta té aquests puntets, aquestes cavitats, és molt rugosa, és com si fos el treball, diguéssim, del procés de transformació d'un marbre, que és així.
O si mirem la simbologia, és una metàfora de la hipocresia, no?
Sí, pot ser exactament això.
La màscara,
sí,
no?, que ens posem.
Es veu que hi ha unes teories que no he arribat a esbrinar, però ell es va influenciar d'una teosofista britànica que es deia Annie Besant, i tot això ho vol representar aquí. Hi ha tot un rerefons intel·lectual bastant potent. Però... quan parles, per exemple, que tot està inventat, a què et recorda aquesta escultura?
Ai, ara em poses en un compromís, no ho sé. A veure.
No veus-la als caps de plensa?
Ai, sí.
Doncs ja està. Els caps de plensa estan inventats abans de plensa. Vull dir que quan es parla...
És veritat.
Clar, i és això. El Jónsson ja ho havia fet.
Ho veus? Sempre acabem amb el mateix, dient el mateix.
Clar.
Tothom veu de tothom.
Tothom veu de tothom.
Per sort.
Sí.
Per sort.
I es van reinterpretant uns als altres.
Gràcies, Artur. Tanquem el Museu Imaginari a Reykjavik, la ciutat convidada a les festes de la Mercè. Ens retrobem la setmana que ve. Que vagi bé.
Fins aviat.
Des de les 6 del matí i fins a la 1, El Suplement, amb Ricard Ostrell.